Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Les 3 i gairebé 26 minutets. A aquesta hora, Neymar continua sent jugador del Futbol Club Barcelona. Benvinguts a l'edició d'avui dijous d'Esports Cope. Benvinguts al capítol 23.463 del cas Neymar. Anem per titulars, ordenem i situem la jornada. Una actualitat marcada pel brasiler, per Neymar Júnior, i una actualitat que repassem en companyia del José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Alberto? Muy buenas.
El primer titular, atenció, és el que ve sent notícia durant aquest matí. La Lliga refusa el pagament de la clàusula de Neymar.
Juan de Dios Crespo s'ha personat aquest matí a la seu de la Lliga en nom dels Neymar per abonar els 222 milions d'euros. I aquesta, la Lliga, no ha volgut acceptar els diners. Fonts consultades per Esports Copé ens han dit que la Lliga no pot fer això i que, a més, és una pèrdua de temps.
I ara us expliquem el full de ruta a partir d'ara en el cas Neymar.
Els Neymar veuen ara com poden desencallar aquest tema. Creuen que la solució és que sigui el mateix jugador qui vagi a fer el pagament dels 222 milions, en aquest cas, a un notari. Volen fer-ho com més abans millor per complir el calendari previst ja a terres franceses.
I el Barça, atenció, s'ha plantejat obrir expedient a Neymar.
Sí, però segons la informació que tenim, hores d'ara no ho faran. En un primer moment, el club es qüestionava fer-ho, atès que el futbolista va aprofitar el permís que li van donar per passar revisió mèdica prèvia a incorporar-se al PSG. Sembla, però, que la rauxa dona pas a la calma.
Més coses, més titulars, més notícies de la jornada en l'àmbit que ens toca, aquest àmbit proper de la informació catalana. L'Espanyol empata 0 amb el Twente, partit de pretemporada.
En un partit marcat per l'actuació arbitral que va voler suspendre el partit, abans d'hora moleix per l'actitud dels futbolistes de l'Espanyol, tot i la permissivitat amb les entrades dels jugadors del Twente. El millor, fins al moment en blanc i blau, el rendiment de la defensa.
De seguida estem a la concentració de l'Espanyol amb el nostre enviat, el Javier de Aro, i el Girona, el tercer català en discòrdia de la Lliga Santander. Atenció, prepara un doble compromís per divendres i dissabte.
Demà a les 7 de la tarda els de Machín tenen nou test de preparació contra el Barça B a la ciutat esportiva Joan Gamper. Dissabte a les 7, en aquest cas a Puerto Llano, serà el Getafe el rival dels blanquivermells. En 48 hores hauria d'estar enllestida la instal·lació de la nova gespa de Montilivi.
I és notícia fora del futbol, però en el futbol sala, el primer entrenament del Barça Lassa de cara a la nova temporada.
L'equip d'Andreu Plaza engega la pretemporada amb l'objectiu de trencar la mala ratxa de títols dels darrers anys. Amb la UEFA Futsal Cup com a gran objectiu, avui foto oficial i cap a la feina.
Avui, en aquest temps de ràdio, en aquest temps d'esports, escoltareu l'entrenador, el míster del Barça Lassa de futbol sala, Andreu Plaza. Serà la part final del programa. A les xarxes, on ens agrada interactuar entre vosaltres i nosaltres, en clau Barça, en clau Perica, en clau culer, en clau Espanyol, què estem preguntant?
En el cas blaugrana hem jugat als cromos, eh? Aquí fitxaríeu amb els 222 milions d'euros de la llibertat de Neymar. Doncs bé, no hi ha cap novetat. Els cromos són els que són, que si Coutinho, que si Dembélé. Algú proposa anar a pagar la clàusula de rescissió d'Isco, revifa aquest tema, però vaja, cap nom sorpresa que poguéssim dir, home, Íñigo Martínez tampoc és que desperti massa expectació. En clau blanc i blava preguntem si us quedaríeu Melendo a la primera plantilla o el cediríeu perquè hi tingués progressió. El que prima a la parròquia Perica, els copenautes periquitos, és que Melendo creixi com a futbolista, sigui a l'Espanyol o en un altre club de primera.
Ja sabeu que podeu opinar. Opinar té premi, eh? Avui sortegem dues entrades dobles per anar dilluns vinent al Gamper, adeu Gil, per opinar facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter @EsportsCope. Això està obert 24 hores sobre 24, els 365 dies de l'any. Llegim absolutament tot. Algunes respostes van passant per antena. La Raquel Sae, des de la producció del programa, en 60 segons hi tornem, mana a la sala de màquines el Cito Ramírez.
Límite 48 horas en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Ofertas increíbles para los más rápidos.
Solo este fin de semana, loncheados ibéricos Redondo Iglesias 50% raza ibérica, sobre de 150 gramos, lleva dos y paga solo uno.
Y hay muchas más ofertas.
Límite 48 horas, solo este fin de semana en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
A l'estiu, vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3:25 fins a les 4. partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
COPE, estàs informat.
Dos quarts de quatre. A Neymar li ha sortit un impediment en aquest intent de fitxar pel Paris Saint-Germain. Ho venim explicant des de primera hora. Aquest impediment es diu la Lliga. Avui l'advocat Juan de Dios Crespo ha anat a la seu de la Lliga a Madrid per dipositar un xec per valor, jo no l'he vist mai, suposo que vosaltres tampoc, per valor de 222 milions d'euros. Però aquest organisme, la Lliga, no l'ha acceptat. Ara en parlem. On està Neymar i què diu el jugador i el seu entorn a aquesta situació? Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs ara mateix Neymar està a casa seva, a la zona alta de Barcelona. Està amb el seu pare, està amb el seu assessor Wagner Ribeiro i està amb els seus amics, els Tois. Estan esperant els advocats que han anat aquest matí a la seu de la Lliga. Han de tornar ara d'aquí una estona a Barcelona, aterraran en una estoneta aquí a l'aeroport del Prat. Neymar té el seu avió privat a la pista, aquí on estem, en aquesta terminal de vols privats de l'aeroport del Prat de Barcelona. El brasiler havia de sortir aquest matí, però de moment encara no ho ha fet. Hi havia tres slots, hi havia tres possibles sortides programades a les 11, a la 1:30 del migdia i a les 2. Així que esperem que no ho faci fins demà. De fet, el seu entorn em diu que tot apunta que marxarà demà a primera hora del matí, perquè Neymar, insisteixo, està a l'espera de que arribin els advocats que estan tornant de Madrid d'ingressar la clàusula que ha refusat la Lliga i en principi doncs volaria demà a primera hora cap a París.
L'Helena Condis, que com podeu escoltar ho vau fer ahir i també avui, gairebé viu a l'aeroport del Prat de Barcelona fent marcatge a l'home, a Neymar i al seu entorn, que és molt nombrós. És una situació la que es dona ara que clarament bloqueja el Barça. El gran damnificat de moment d'aquesta situació és el Barça, perquè no té el jugador i tampoc disposa dels 222 milions d'euros per fer operacions i accelerar aquesta reestructuració de la plantilla. Per cert, Helena, vens explicant que el Barça, davant d'aquesta situació, el viatge a Neymar a Porto, es va plantejar obrir-li un expedient al brasiler.
Sí, s'ho va plantejar sobretot ahir quan estaven molt empipats. Aquest matí Neymar ha rebut tres burofax, però m'asseguren des dels serveis jurídics del Barça que en cap cas cap d'ells doncs parla d'aquest expedient, d'aquesta possible sanció, que és veritat que en el club ahir es van plantejar perquè Neymar té contracte en vigor amb el Barça i per tant li van donar permís per entrenar, per no entrenar, però en cap cas per viatjar i anar a passar la revisió mèdica a Porto, que és el que va fer el brasiler ahir a la tarda.
Sabem on està Neymar, sabem què pensa Neymar, sabem que el PSG està a l'espera que es desbloquegi aquesta situació per presentar-lo. D'aquí 48 hores més o menys té el primer partit de Lliga a les 5 de la tarda el dissabte a casa, al Parc dels Prínceps, davant l'Amiens. Sabem la situació que imposa de moment la Lliga i el Barça. El Barça què pensa i quin recorregut creu que tindrà a partir d'ara aquest tema, Helena?
Mira, el Barça pensa el mateix que el que m'acaba de confirmar fa uns minutets i explicava amb Deportes Cope l'entorn de Neymar. El brasiler o un apoderat seu anirà a un notari en les properes hores a dipositar el xec amb els 222 milions d'euros de clàusula. M'insisteixen que volen pagar des de l'entorn de Neymar com abans millor. Una vegada que els Neymar dipositin aquest xec a la notaria, s'avisarà al Barça, el club ingressarà els 222 milions d'euros i el crac brasileny, per tant, ja estarà desvinculat del Barça i podrà tancar el seu fitxatge amb el Paris Saint-Germain. Està previst, segons els timings que em donen, que dipositin el xec aquesta mateixa tarda davant notari, perquè els advocats de Neymar, insisteixo, estan tornant ara de Madrid cap a Barcelona.
Molt bé, deixem fent guàrdia a l'Helena Condis. El mateix que et vaig dir ahir, fins les 4, si hi ha notícia ens demanes pas. Helena, gràcies.
Aquí estem, Albert. Per cert, un apuntet. Sí. En aquests burofax que ha enviat el Barça a Neymar, en un d'ells se li recorda el que ja sap l'entorn, que tenen congelada la prima de renovació de 26 milions d'euros i que no li pagaran si trenca el seu contracte. Ja vam explicar ahir que l'entorn de Neymar està indignat amb això. Em diuen que el Barça els està fent xantatge amb la prima de renovació i que és el club, atenció, que és el Barça qui ha convidat a Neymar a marxar del club blaugrana.
Un detall important, un detall breu. La prima era de 40, però es va fer un pagament de 14?
Exacte. La prima era estratosfèrica, Albert. Era d'uns 40 milions d'euros nets. Aquesta era la prima de renovació que el Barça va pactar amb el pare de Neymar. A l'octubre, quan ell firma el nou contracte, ja li paguen una primera quantitat, uns 14 milions d'euros, i ara els Neymar havien de cobrar la part restant, aquests 26 milions que falten. I com sabeu, i com veníem explicant, el Barça es nega a pagar-los-hi, i perquè entenen doncs, que els Neymar han trencat el seu contracte abans de temps, i els Neymar doncs, els hi han reclamat tant al club, ahir a les oficines, com Neymar ahir va anar a un notari també a reclamar aquesta quantitat, però el Barça es manté ferm. Sí. Diu que no els ingressarà perquè l'entorn del brasiler i el propi jugador han decidit acabar amb el contracte abans de temps.
Recordarem la història de Neymar durant molts anys. De moment no ha acabat, continua, insisteixo, sent jugador del Barça. Helena, gràcies.
Una abraçada.
Més preguntes que intentem que tinguin resposta. Joan Estruc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Pregunta que ens fem ara. La Lliga pot, com així fa, no acceptar la clàusula d'un jugador, aquests 222 milions d'euros de Neymar?
Doncs no, és molt clar. No, la Lliga no té cap motiu per no acceptar els 222 milions que Juan de Dios Crespo ha dipositat en nom de Neymar. Sense cap precedent anterior, la Lliga no ha acceptat per infringir el joc net financer de la UEFA, però Sports Cope s'ha posat en contacte amb Xavier Albert i Canal, expert en dret esportiu. Aviam, Xavier, la Lliga té algun argument per no acceptar el pagament?
Cap ni un. La Lliga en cap cas hauria d'haver-se negat a acceptar el xec. La Lliga és la dipositària, tal com diu el seu propi reglament, i en aquest reglament no hi ha cap causa d'exclusió per acceptar la clàusula de dipòsit de la clàusula de rescissió. El fair play financer, fins a final temporada, no se sabrà si l'ha infringit. I després és una cosa molt important. El que deposita la clàusula és el jugador.
Llavors, qui deposita la clàusula és el jugador. Davant la negativa de la Lliga, què podia fer Neymar i el PSG?
Podria que el notari aquest informés tant a la Lliga com en el Futbol Club Barcelona, que té a la seva disposició els 222 milions d'euros en concepte de pagament de la clàusula de rescissió del contracte del jugador Neymar Júnior. El que sí que pot fer, si un cop depositat la clàusula de rescissió, s'entén que el contracte del jugador amb el Futbol Club Barcelona està cancel·lat. I, per tant, el jugador és un jugador lliure. El que pot fer el PSG és demanar a la UEFA un transfer provisional.
Per tant, Xavier Albert Canal ja ha anunciat el que l'Helena ens acaba de confirmar, que dipositaran els 222 milions a una notaria a nom del Barça.
A més, amb la frase aquesta, s'entén un cop diposites la clàusula, segons ha explicat l'expert Xavier Albert Canal, que el contracte amb el club, en aquest cas amb el Barça, està cancel·lat. Joan, gràcies.
A vosaltres.
I 38 de seguida us explico, perquè fons de l'agència EFE han parlat amb la UEFA, el que pensa aquest organisme del cas Neymar. Abans, Gil, què pensa l'entorn del Barça de tot això?
L'entorn del Barça i excandidats a la presidència, de fet, que a nit van passar pel partidazo amb José Luis Corrochano, com ara, per exemple, Toni Freixa. Un Toni Freixa que dissocia el tema d'aquesta prima congelada a la notaria dels 26 milions part dels 40 del que és l'abonament de la clàusula de rescissió del jugador, exonera la junta directiva de responsabilitat en aquesta qüestió.
Me queda la duda de si se hubiera podido hacer algo más para evitar que se fuera. Probablemente no se podía hacer nada más. Y si no se podía hacer nada más, pues creo que la Junta Directiva ha actuado correctamente. Otro capítulo distinto es este de la consignación notarial de la cláusula de la renovación, de la prima de renovación, que sobre eso habría que ver el literal del contrato para ver exactamente qué dice. Pero vamos, yo creo que la Junta Directiva del Barça está defendiendo los intereses del club y no hay ninguna crítica hacia la Junta.
I Agustí Benedito, que recordem, el proper setembre engegarà aquest vot de censura contra la Junta de Bartomeu. S'ha perdut la dama del tauler d'escacs, s'ha perdut la reina, eh? Amb tot, Benedito no volia fer sang a nit.
Si el objetivo compartido es que Neymar era una pieza importante y era importante para el Barça que se quedara en el club, pues está claro, ¿no?, que estamos ante, por decirlo así, un pequeño fracaso, ¿no? Pero bueno, entiendo que a veces las circunstancias no son del todo controlables. Neymar finalmente ha tomado la decisión de dejar el Barça y bueno, el Barça evidentemente que está por encima de Neymar y de cualquier jugador.
Per cert, demà a migdia, a la sala de premsa Ricard Magens del Camp Nou, presentació de l'Observatori Blaugrana. Suposo que l'enquesta està feta abans de la sortida.
Segur, segur. Amb l'assistència del portaveu del Futbol Club Barcelona, Josep Vives. Per cert, la UEFA analitzarà els detalls del possible fitxatge, hem de dir, encara possible, de Neymar pel Paris Saint-Germain, però no podrà valorar amb antelació l'impacte d'aquesta operació sota les normes del fair play financer, donat que el club francès, de moment, pot vendre alguns dels seus jugadors per una xifra significativa. En continuarem parlant. Ara, els cromos. Els cromos, que no són de Panini, que estan molt bé. Panini, si ens volen enviar, estem a Diputació 238, alguns cromos. Els cromos del Barça. Un d'entrada i de sortida. El Barça, que ha estat a Londres dues vegades preguntant per Coutinho. Quina és l'última de la Coutinho? Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda. Bé, doncs el futbolista es va quedar ahir a la grada. No va jugar a la final d'aquesta Audi Cup contra l'Atlético de Madrid. Recordem que el Barça segueix negociant pel futbolista, que tenen l'okay del jugador. I ara faltaria el del Liverpool, que no ho posarà fàcil i que demanarien 100 milions d'euros. Quan va acabar el partit, li van preguntar a l'entrenador del Liverpool, a Klopp, per Coutinho i també per la sortida de Neymar al PSG. L'entrenador es va quedar molt a gust criticant la multimilionària operació.
Hi ha només dos equips al món que puguin pagar aquestes quantitats. Potser tres, comptant el Barcelona. El City i el Paris Saint-Germain. Ho sabem tots. Al final resulta que el fair play sembla que només és una proposta i no una regla real. No ho entenc. No sé com funciona, però espero que això de Neymar sigui una excepció. No sé si pot passar una cosa similar en el futur i espero que sigui una excepció, però qui sap?
El míster que ha passat del no rotund a un possible traspàs de Coutinho al Barça, un espero que sigui una excepció, però qui sap.
Coutinho, un que pot venir d'un que pot acabar d'aterrar a Can Barça a un que es busca destí i pot acabar sortint. Vaja, hauria d'acabar sortint. Des d'ahir tenim el representant de Douglas a Barcelona. Evoluciona el tema.
No gaire, perquè estan pendents també d'aquest tanqui el cas Neymar. A aquesta hora, el representant de Douglas encara no s'ha pogut reunir amb la Junta del Barça. Sí que ha parlat amb Douglas, ahir van sopar i van prendre alguns vins pel centre de Barcelona i el va informar d'aquest interès del Benfica. En principi, la gent de Douglas s'hauria de reunir entre aquesta tarda i demà amb el club, sempre i quan el cas Neymar ho permeti. El Benfica és l'equip millor posicionat, però hi ha un problema de quantitats perquè la fitxa dels jugadors de 2 milions d'euros nets no és assumible pel Benfica, com tampoc ho són els 5 milions que demana el Barça pel traspàs, així que tampoc no descartaríem una cessió. Recordem que Douglas li queden encara 2 anys més al Barça, va arribar el 2014. El club va pagar 4 milions d'euros i 1,5 en variables.
Molt bé, així estan les operacions, algunes d'elles on està implicat el Barça. Ara, gràcies Anaïs, anem de tertúlia. El temps d'opinió del programa amb el Dani Senabre. Dani, què tal? Bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
I el company del diari Esport, el Javi Giraldo. Javi, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bueno, ¿qué os parece el último giro en, no sé cómo llamar, el culebrón, la historia, la tragicomedia de Neymar, este último giro de Tebas frenando el pago de la cláusula? ¿Qué os parece?
Ya es lo último, ¿no? El circo de Neymar parecía que ya se estaba acabando y ahora siempre hay una vuelta más y parece la historia interminable y yo no sé a quién perjudica o a quién beneficia, porque aparentemente debería ser como para el bien del Barça el hecho de que no quisiera Tebas o la Liga de Fútbol Profesional aceptar el pago de la cláusula, pero claro, en el fondo está perjudicando al Barça porque sí. Ya ha llegado un punto en que la situación, lo mejor creo yo, es que se solucione, que el Barça ingrese el dinero y que pueda ya tenerlo cuanto antes mejor para invertirlo en fichajes. O sea que yo creo que queriendo hacer un favor al Barça, lo que está es puteando al conjunto azulgrana, creo.
Sí, Javi, al final es cierto, es decir, el Barça no tiene al jugador, no tiene al jugador en dinámica de entrenamientos, preparando la nueva temporada, no lo va a tener, pero tampoco puede hacer uso de ese dinero.
Claro, tampoco tiene el dinero. A mí me parece un afán de protagonismo de la Liga de Fútbol Profesional, en concreto de su presidente, Javier Tebas, que además ni siquiera está en España, por lo que parece ser, está de vacaciones, creo que la República Dominicana, un afán de protagonismo absolutamente injustificado y que yo creo que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Porque si nos amparamos en el fair play financiero, yo creo que tiene que ser UEFA o en todo caso FIFA la que determine esto y, como lo habéis comentado, hasta que no acabe el mercado de fichajes es difícil ponerse a valorar quién ha gastado menos, quién ha gastado más de lo que le corresponde. Y otra cosa es que podamos valorar que son demasiados millones, pero la ley de la oferta y la demanda, nos guste o no, es así, y yo creo que acabará resolviéndose. Lo que pasa es que, como ha dicho ahora Dani, el culebrón es tan surrealista que si no tuviese este tipo de episodios no sería tan gracioso, ¿no?
Noto, no sé, a lo mejor es sensación mía, entre los culés o algunos de ellos, ciertas dudas de cómo va a gestionar el Barcelona esta inyección económica que les llega, Dani.
Sí, la sombra de Overmars y de Petit es alargada y planea por el Camp Nou siempre que hay un ingreso de estas dimensiones, ¿no? Yo creo que más o menos se empiezan a asumir los nombres que podrían ser los sustitutos y a cada uno le gusta más uno u otro. A mí me puede gustar Griezmann, a otro le puede gustar Dybala, pero parece que el consenso está en aceptar que los nombres que el Barça tiene en mente son los de Coutinho y Dembélé. Vamos a ver a qué precio salen, si es que salen, pero sí que hay un punto de temor por cosas que han pasado en el pasado de uy, a ver si esta directiva va a saber invertir lo que ahora está cobrando, ¿no?
Incluso, Javi, también está esa teoría, no sé si tú te abonas, de intentar volver a la esencia, a los orígenes, en el pasado más reciente. No sé, por ejemplo, si se habla de Coutinho, de Dembélé sobre todo, de Deulofeu podía estar sonriendo con la salida de Neymar, pero si vuelves a hablar de estos nombres, supongo que no, ¿no?
Sí, a mí me parece un ataque de hasta cierto punto de buenismo, ¿no? Yo soy el primero que está encantado de ver chavales de la cantera llegar al primer equipo, pero no nos engañemos, la historia del Barça está llena de cracks que vinieron de fuera. Sin ir más lejos, Ronaldinho, ¿no? Un tipo capaz de cambiar la historia del club y con los 222 millones de Neymar, el Barça está obligado a acertar en un fichaje que venga de fuera y que reúna dos cosas. Una, que futbolísticamente sea perfecto para la posición, que sepa jugar en Barça, en banda, que tenga gol. Y segunda, que tenga ese tirón popular, ese tirón de marketing que tenía Neymar. Si no tanto, al menos que sí que sea un fichaje ilusionante, que sepa o que pueda ocupar portadas, ¿no? No va a ser fácil, pero el Barça está obligado a acertar. Y ahora mismo, hombre, yo creo que de la cantera no hay nadie que pueda ocupar el papel que ocupaba Neymar. Uh-huh. Ojalá, pero no es el caso.
¿De dónde ves a Neymar de aquí a un año, Dani? En el Paris Saint-Germain, pero ya me entiendes. ¿Haciendo qué, habiendo conseguido qué?
No, yo creo que continuando a un nivel publicitario de marketing y de portadas, como hablaba ahora Javi, elevadísimo, siendo portada de videojuegos y imagen de muchas marcas patrocinadoras y lo que sea, seguramente haciendo lo que quiere con cualquier defensa de la liga francesa, que me imagino que lo va a tener más fácil que aquí, pero no, pero dudo que esté ganando balones de oro y Champions y títulos. Es evidente que lo podría ser perfectamente, ¿eh? El Paris Saint-Germain, con el dinero que tiene, ya sería hora de que algún día llegara lejos en la máxima competición europea, pero como dijo Lineker ayer, cualquier paso saliendo del Barça normalmente es atrás. Puede ser al lado si te vas al Madrid, lógicamente, a la Juve o al Manchester, pero yo no sé si el Paris Saint-Germain es el lugar ideal para que Neymar crezca a nivel futbolístico. A nivel publicitario y de imagen, seguro puede ser. Sí.
Javi.
Sí, estoy bastante de acuerdo con Dani. Yo de momento no veo al PSG campeón de la Champions. A mí me ocurre algo como me ocurría con el Chelsea, ¿no? A finales de los 90. Te veías que era un equipo creciente, que algún día iba a aspirar, pero el Chelsea le costó muchos años llegar a ganar una Champions, ¿no? Hasta el 2012 no la ganó. Yo creo que estamos hablando de un caso similar. Un equipo especialista en coleccionar jugadores, en acumular cromos, pero al que le cuesta mucho tener esa sensación de equipo cuajado. La Champions te exige tener una cierta jerarquía histórica en Europa y el PSG de momento no la tiene. Quizá dentro de 5, 6, 7 años sí que pueda ser, pero bueno, yo creo que Neymar lo veremos ganando la Liga Francesa. Yo tengo dudas de que a nivel publicitario de marketing siga siendo lo que es. Para mí el Barça es una gran plataforma y futbolísticamente me da la sensación de que el PSG no lo es tanto, pero bueno, veremos, ¿no?
Muy bien. Dani Senabre, Javi Giraldo, como siempre, gracias, cuidaros mucho y estamos en contacto, ¿eh? Pareja, bueno, que vaya muy bien, un abrazo. Gracias.
Un abrazo a los dos.
A l'estiu, vacances i relax. I Esports Cope t'acompanyarà sense estrès abans de fer la migdiada. Des de les 3 i 25 fins a les 4. A partir del 17 de juliol i fins que comenci la Lliga.
COPE. Estàs informat.
Poc més de 10 minuts i arribem a les 4, és a dir, posarem el punt i final al programa. Anem a la concentració de l'Espanyol. Javier de Aro, director, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir l'Espanyol que va empatar 0 en un partit estrany amb el Twente. Actualitat directa del conjunt blanquiblau. Em fa la sensació, Javi, que la velocitat que havia de portar aquesta reestructuració de la plantilla no és tal, que va més lent del que s'esperava.
Sí, bastante más lento, lo digo porque desde hacía 3 semanas, que fue el último movimiento en la marcha de Jordán, hasta ayer, que se hizo oficial el tema de Caicedo, no se había movido nada por todo el tema de la masa salarial, etcétera, etcétera. A partir de ahora, teóricamente, deberían precipitarse los acontecimientos, la llegada de un central, que en principio el primero que llegará será Naldo si se llega a un acuerdo con el Krasnodar, la de un lateral zurdo, veremos si el club espera el famoso puente Reus español con el asunto Didac, y luego, teóricamente, llegaría un hombre también por banda, pero dependiendo también mucho de la marcha o no de Hernán Pérez, que tiene ofertas el paraguayo para marcharse. Y luego hay otro punto que creo que habría que analizar con mucho detenimiento, Albert, que es el tema de la portería. Ojo a la portería. Diego López está lesionado. Diego López en verano le hicieron la limpieza de la bursitis que tenía, y el portero del Español, el teóricamente el primer portero, no está bien. Sí. Es decir, ayer salieron unas imágenes de él que estaba en el campo, pero lo que hizo ayer en el campo es lo que hace cada día en el gimnasio. Es decir, no ha tocado balón, no se ha puesto debajo una portería, quedan 2 semanas para empezar la liga. Yo no lo veo bien y hay una cierta preocupación. ¿Por qué? Porque el único portero de la primera plantilla es Pau, ya que el siguiente portero, que cuenta aquí, que es Adrián López, o Adri López, que es juvenil, que ayer jugó la segunda parte y lo hizo muy bien. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor habría que reforzar la portería. Se habla, y se habló en su momento, del portero del Eupen, Babacar. Hay acuerdo con el jugador, pero no acuerdo con el Eupen. El problema, ¿sabes cuál es? Y lo digo a los oyentes, es que el Español no quiere regalar dinero. Es decir, considera que este jugador vale tanto, va a pagar tanto. ¿Podría pagar más? Sí, pero no lo va a hacer, porque considera que si hay que pagar por alguien, se paga por alguien muy, muy importante, sí. Y no porque vas dejando 200.000 euros de más por aquí, 300.000 euros de más por allá, y al final acabas con la masa salarial otra vez pillada, porque te ha liberado Caicedo, pero no te ha liberado lo suficiente para tenir un cierto dispendio.
Mm. Molt bé, en relació a això que comenta el Javier de Haro, fixeu-vos, ahir després del partit davant el Twente d'Holanda, va parlar Quique Sánchez Flores.
Hablo con el club y me comentan cuál es la situación. Lógicamente nos desbloqueará, nos hará un poquito más ágiles en el mercado, imagino que sí. Seguimos trabajando duro. Y a partir de ahí hay que contar que también tenemos 6 jugadores fuera del primer equipo, que eso hace mucho. Tenemos 6 jugadores que nos van a dar una versatilidad importante cuando se pongan en forma. Tenemos clarísimo las 3 posiciones que queremos reforzar, que nos vengan a de alguna forma equilibrar un poco la plantilla actual. Y con eso, pues, cuando tengamos completado y sepamos los nombres de los jugadores, cuáles son, dentro de los que manejamos, a partir de ahí podemos hablar de cuáles son los objetivos, y qué opinión tenemos de nuestra propia plantilla.
El desbloqueig després de la sortida de Felipe Caicedo. Per ser ràpidament, Javi, aquesta tarda escoltareu més reflexions de Quique Sánchez Flores. També escoltareu a Sergio García i a Óscar Melendo a Tiempo de Español a partir de les 7 de la tarda. Melendo, es queda o se'n va?
De momento se queda. Yo creo que Quique confía mucho en él y el jugador está convencido que se va a quedar y que está cada día mejorando un poquito más.
Molt bé. El tastet del que Melendo li ha explicat al Javier de Haro.
Me falta mejorar en algunos detalles, pero muy bien, bastante. Me siento más suelto. Este año tengo que asumir esa responsabilidad mayor, pero bastante bien, bastante bien. Y espero dar ese pasito más para consolidarme en el primer equipo.
Aquesta tarda, més protagonistes, més anàlisi a Tiempo de Español amb el director, amb el Javier de Haro. Javi, gràcies com sempre.
Esta tarde, por cierto, ¿sí? Descanso. Lo digo para los que intentan hacer lecturas un poco extrañas de las pretemporadas y aprovechan que algunos estamos aquí para aprovecharse ellos.
Esta tarde descanso. Val, de Haro, gracias, cuídate.
Buenas tardes.
Adiós, adiós.
Buenas
adiós.
Tardes.
Vinga, passem per Girona. Hem parlat del Barça, de l'Espanyol. Hem de parlar de forma àgil del Girona, que està a les portes de 2 partits seguits, divendres i dissabte. Actualitzem per on passa l'actualitat del conjunt de Montilivi. Carles Valdelló, bona tarda.
Molt bona tarda, Albert. Doncs mira, ara mateix passa per l'absència de novetats pel que refereix a les incorporacions. Ahir ja explicàvem que eren 4, 5 o fins i tot 6 les incorporacions que s'ha de tenir Pablo Machín de cara a la propera temporada. Algunes veus apunten que, per exemple, agradaria que tornés Mojica, el colombià, que recordem va jugar cedit la segona part de la temporada passada a segona divisió, encara que no massa fortuna per culpa de les lesions. Veurem exactament si arriba aquest o altres també que estan sortint a les xarxes socials especialment. D'altra banda, Les novetats principals passen per tot el que ha de treballar el club des del punt de vista d'infraestructura. Recordem que Montilivi està potes amunt, ara mateix està canviant la gespa, ja s'ha iniciat el tram final d'aquesta feina i sembla que a les properes hores ja podria estar, per tant, la setmana que ve ja es podria fer una sessió d'entrenament a l'estadi de Montilivi, que alhora també està construint les graderies. L'equip continua entrenant-se en normalitat, pensant ja en el partit amistós de divendres contra el Barça B i de dissabte a Puerto Llano contra el Getafe, rival que es trobarà a la primera divisió.
Així està el Girona. Carles, gràcies, que vagi molt bé.
Igualment.
I anirem tancant programa, ho fem amb un apunt de l'àmbit poliesportiu. Avui ha començat ja a treballar, després de les revisions mèdiques, el Barça Lassa. El Barça Lassa de futbol sala que continua capitanejat des de la banqueta per Andreu Plaza. La Raquel Sáez s'ha apropat al Palau Laurana i ha parlat amb el míster del conjunt Laurana. Aquesta és la conversa que han mantingut.
Estamos con el entrenador del Fútbol Club Barcelona de Fútbol Sala, Andreu Plaza. ¿Cómo afrontas esta nueva temporada?
Bueno, yo la afrontamos con ilusión porque venimos de un final de temporada bueno para nosotros, no extraordinario porque no ganamos la Liga, pero sí como sensaciones, creo que acabamos bien, creo que nuestros jugadores han sido reconocidos por todo el mundo del Fútbol Sala como una temporada buena. Diego ha sido el mejor jugador de la Liga, Ferrao el mejor pívot, Serano el mejor portero. Creo que eso demuestra que el equipo llegó bien hasta el final, y lo que he dicho antes, ¿no? La línea entre ganar o perder puede ser muy fina, en este caso lo fue y fuimos perdedores, pero creo que las sensaciones son buenas. Esta temporada creo que es ilusionante porque empezamos con todo el grupo, cosa que la temporada pasada no pudimos. Empezamos con tres jugadores fichados nuevos que creo que nos van a aportar muchísimo y que van a hacer crecer mucho al equipo, y eso es lo que nos ilusiona.
Hablas de los tres nuevos fichajes que pueden aportar uno por uno al equipo, si tuvieses que definirlo en una palabra, sé que es difícil, pero bueno, ¿qué podrían aportar estos tres?
No, fundamentalmente los tres nos aportan experiencia, porque son jugadores muy expertos en competiciones tanto internacionales como en sus países, ¿no? Tanto Leo como Skerdiña en Rusia han demostrado primero que tienen mucho nivel. Skerdiña es un goleador, ha sido máximo goleador de Rusia en las últimas tres temporadas. Leo, a pesar de ser un cierre, un jugador de cierre, un jugador defensivo, también acaba metiendo muchos goles. Él es campeón de Europa también con Kairat, lo ha sido. Y Mario, pues jugador en España muy reconocido, un jugador que además de nuestro máximo rival, jugador también de uno para uno, un jugador con mucha intensidad de juego, un jugador muy inteligente, un jugador fundamentalmente experiencia y contundencia, los tres.
¿Qué le falta al Barça para dar ese paso más y quedarse los títulos que hace tres temporadas que no gana?
Sí, un poco más regularidad, ¿no? En la competición. Hemos estado a veces hemos tenido algún altibajo que al principio nos preocupaba un poco, luego empezamos a relacionarlo con las lesiones, luego cuando ya no hubo lesiones en la última parte de la Liga, los últimos tres partidos de Liga que nos jugábamos el primer puesto no estuvimos bien, entonces en las competiciones cortas, en la Copa del Rey nos eliminaron muy pronto, en la Copa de España perdimos el primer partido por penaltis, en fin, un poco más regularidad, ¿no? Ser un poco más contundentes en la competición y pensar que tenemos que dar un paso adelante para llegar a las máximas finales posibles.
Muchas gracias.
Gracias.
Últim minut del programa, torna aquí el José Luis Gil. Gil, hem de fer sorteig d'aquestes dues entrades dobles per anar al Gamper el dilluns. M'has de dir primer un número de l'1 al 4, és a dir, dilluns, dimarts, dimecres o dijous, els dies que hem formulat preguntes perquè la gent entri al sorteig.
Va, el 3.
El 3, dimecres. Mm-hmm. Molt bé, i ara m'has de donar dos números.
De l'1 al...
De l'1 al... Espera, que ho tinc aquí. El 52, sí.
Perdó. De l'1 al 52. Doncs mira, començarem per un baixet, el 6.
Tinc molts papers. El 6 és el Jordi Poy. El Jordi Poy, que preguntàvem... Estos no se mojan. Què ha de fer el Barça, que us sembla la posició de Neymar? Si no, recordo malament. El 6 i l'altre...
37.
6 i 37. La Laura Aguilera, que es diu... és llei de vida, el dimecres, i dos números, 6 i 37. Molt bé, Gil, amb què tanquem ràpidament?
Fons de la Liga dicen a Marca que no están bloqueando la salida de Neymar y que hay otras fórmulas para pagar los 222.
Son las 4.
To be continue.